Hola, molt benvinguts a aquest Minuts Mosseguis, aquest programa de Mossega la Poma d'estiu, en format Minuts Mosseguis, avui amb en Marc Alier. Hola, Marc.
Hola, Tomàs.
I un servidor, en Tomàs Manzanares. Us recordem que aquest programa està patrocinat per Capsidé, l'empresa que vol fer un món més confiable a través del disseny, l'automatització i l'operació de plataformes digitals crítiques pel negoci dels seus clients. I també us recordem que està a punt de ser inaugurat en breu la nostra presència a Patreon, una forma també de patrocinar Mossega la Poma amb aportacions mensuals que trobareu en el canal de Telegram i també vinculats al mateix Patreon i a la nostra pàgina web.
Marc, volia comentar sobre Patreon. Perquè molta gent que es dediquen a pensar en el futur del media i dels continguts digitals, dels que tots som consumidors, estan cada vegada més convençuts que el futur d'aquests medis està, diguéssim, en que la gent que ens agrada cert contingut paguem per aquests continguts, perquè és el que permet que la gent que els estem fent els continuem fent i que siguin independents.
Sí, és una forma de garantir la independència dels continguts. No sé si és del This Week in Tech o del Mike Break Weekly que Leo Laporte estava explicant una anècdota de que els nanos joves dels Estats Units no saben el que són les antenes perquè no veuen la tele de broadcasting, o sigui, no veuen contingut en broadcasting, estan veient contínuament trossos i coses, diguéssim, contingut
que sota no demanda.
Sí, és curiós.
Sota demanda. El que sí que, fixa-t'hi que, parlant d'això, jo, per exemple, ara fa un temps teníem com la por de dir: potser desapareixeran aquests referents culturals que nosaltres tenim, perquè, diguéssim, des dels anys 50, 60, 70, sota els 80, els 90, hi havia una sèrie de continguts que eren gairebé universals, ¿vale? Música que Prince, Madonna, Michael Jackson, Metallica, que tothom coneix i que pot ser un punt de trobada, o els mateixos Beatles, ¿vale? I fins i tot, i després en les pel·lícules, doncs, aquestes pel·lícules que tothom mirava, o aquestes sèries que tothom mirava gairebé perquè eren obligatòries, ¿vale? O sigui, l'altre dia amb la meva dona vam veure amb els nens un esquirolet pel bosc, i llavors els meus fills: oh, esquirolets, el papi i la mama vam veure una sèrie quan érem petits que anava d'esquirolets, que es deia Vanity Flappy.
Vanity Flappy, nen!
El Vanity Flappy, però fins a dir que tu l'has vist, perquè és que ben no hi havia res més, t'havies de xupar allò, i mira que era nyonya la sèrie. Però tothom l'hem vista. I ara el que passa és això, doncs, que hi ha moltíssimes coses en música, cadascú té les seves referències i les seves històries, i costa molt que apareguin coses que siguin gairebé universalment conegudes, tot i que apareixen, com per exemple, bueno, estem ara en la 8a temporada de Joc de Trons, que tots ens estem fent un Dracarys a sobre, però que o és una cosa absolutament espaterrant, com, jo què sé, Lost, Breaking Bad o Joc de o Game of Thrones, o pràcticament ja cadascú va més a lo que, en plan tastolletes, el que a ells els agrada, igual que l'audiència de podcasting, que cadascú escolta coses molt, molt, molt variades.
Parlant de continguts, és cert. Mira, jo, per exemple, que no sóc molt de Game of Thrones, no estic subscrit a HBO, ¿vale? En canvi, sí que tinc Netflix. I és veritat, ara la societat com a mínim es divideix en dues bandes: els Netflixians i els HBO-nans.
Bueno, jo no estic a ningú dels dos, perquè ja. Som més...
Tu ets de Torrent.
Bueno, de torre més que res, perquè és que només miro molt ocasionalment, i també perquè ara darrerament estic mirant molt a l'Amazon Prime, que el contingut no està del tot, no està del tot malament, i més fan l'única sèrie per la qual jo pagaria, que és la...
Fast and the Furious.
No, home, no, home, no. És el Grand Tour.
El Grand Tour, sí, perdona, m'he confós.
Però tenen un contingut molt bo, com per exemple la de American Gods, que és una sèrie basada en la novel·la del Neil Gaiman, que està molt, molt ben parida i tal. Però que, bueno, que sí, que cadascú hi ha com una diàspora de continguts. I
això afectarà també al futur. De fet, els mitjans, l'estat espanyol és una mica excepcional, perquè els mitjans periodístics, estic parlant jo, clàssics, normalment estan finançats per fons públics, no, la part publicitària cada cop és menor i viuen menys. Per això molts d'ells es tornen més pamfletaris i propagandístics que no realment un centre de notícies, no? Els que tindran vida d'aquí un temps, diguéssim que el diner públic acaba no suportant mitjans que no són rentables per si mateixos, és aquells que ja fa temps que han començat a buscar subscriptors per finançar-se. Tipus, no sé, VilaWeb o el Diari Ara, per posar uns exemples. No sé si el Diari Ara també cobra de la part pública, que també a Catalunya també reparteixen els mitjans públics catalans, però no... Jo crec que el model va per aquí. Bueno, a veure, avui teníem dos temes que volem parlar. Volem fer un recap, és a dir, posar una aposta al dia d'on està Tesla, perquè s'ha llançat el Model 3, hem vist molts vídeos...
Ja sabem, la poma ja no va d'Apple, va de Tesla.
Bueno, perquè nosaltres som volàtils i ens movem com les... Exacte, i ara si el vent bufa de Tesla, nosaltres anem cap a Tesla. Què passa?
Sí, però nosaltres, diguéssim que anticipem, perquè vam començar amb Apple quan no hi havia iPhones i el moment del Switch era una cosa petita. No era Apple.
I ja portem un parell d'anys ben bé parlant de Tesla, si no més.
O tres o quatre. Fa anys que estem dient que volem comprar-nos un Tesla. Sí. A veure, Tesla, l'Elon Musk va presentar, finalment van lliurar els 30 primers cotxes de producció.
No puc amb l'Elon Musk.
Espera,
no puc amb l'Elon Musk, o sigui, no puc. No puc amb l'Elon Musk quan fa presentacions en públic. Em poso tan nerviós. No, Marc, no. Em poso dels nervis.
És molt divertit, s'equivoca, s'entrebanca, se n'en fot directament de la competència, diu barbaritats, és absolutament autèntic, m'encanta. O sigui, és d'això.
Entenc que t'encanti, pel mateix motiu que a mi no.
Li va caure gairebé la llagrimeta, o sigui, surt del guió... És estupendo.
A mi m'agrada el que fa, però com ho presenta, que és el que estic dient, no em poso molt nerviós. Però bueno, va presentar el Model 3.
Però fixa't que jo crec que es van crear nous estils. O sigui, l'Steve Jobs va crear aquell estil d'aquelles presentacions perfectes, polides fins a l'últim detall.
Minimalista, sense corbata.
Sense corbata, sí. I hi ha el codi de vestimenta de tots els executius d'Apple és el mateix, amb aquelles camises, algunes de ratlles, alguns d'allò, però tots amb la seva forma. L'únic que surt de la norma de vestimenta d'Apple és el Johnny Ive, que va vestit de Johnny Ive.
El Johnny Ive ha de portar una vestimenta pròpia perquè se li marquin els bíceps, a veure si ho entens.
Li marquin aquells bíceps
i aquell
coll així musculat, sí. I tal, i aquell nas de boxador, jo crec que...
Però ella, quan va entrar a pell, ja va dir, jo vestiré com vulgui perquè se'm marquin els pectorals, i el Steve Jobs va dir, mira, mentre es dissenyis, calla.
És el que hi ha. No, està molt bé. Però fixa-t'hi, es va crear aquesta forma de presentació, i clar, i després tothom els imita. Sí. Tothom els imita o intenten sortir-te fent alguna cosa hiperbòlica, com per exemple els de Samsung, que de vegades els hi surt bé i de vegades foten unes cagades tremendes. I després estem ara amb el tema de, com se'n diu, estem amb els TED, les xarles TED, que totes s'assemblen, que és també com una...
Però si és que el de TED és una secta, tenen 18 minuts i tots estan tallats pel mateix patró.
Bueno, no, bueno, però expliquen coses molt diferents i tal. A mi TED m'agrada molt, eh? Si jo no
m'agradava més crític. Abans que ara, però bueno, va.
Bueno, ara, jo sempre dic que no és el mateix el TED que el TEDx. El TEDx és el TED de Garrafón. No parla ni la mateixa gent ni diuen les mateixes coses.
Ahir estava dinant això de storytelling, eh? Estava dinant en un restaurant cèntric de Barcelona bastant turístic. Havia una colla d'americans jo diria que eren de, no sé si de Miami o de Los Angeles. Era el cirurgià plàstic i la seva dona i els clients que més pagaven, vale? Eren una quinzena i prenien sangria i l'explicaven, saps, als altres com si fos un vi reserva.
Sí. Però si t'han fotut en un Simón, tio,
és horrible, o sigui, en fi. I no, però el tio aquest super super potent aquí davant dels seus clients, no, és que és the very best, super super good taste, anda ja, pamplines, en fi. Bueno, presentaven el model 3 i...
Bueno, presenten el model 3 i bàsicament expliquen, escolta'm, sí, dèiem que faríem un cotxe i hem fet un cotxe, eh? I el cotxe està allà i a més
que
a més...
Cada vegada donat... és menys cotxe i més altres coses, eh? És que és tan clar... És brutal.
No, és claríssim. O sigui, a veure, el Tesla aquest, coses que diuen, la informació que més o menys ja se sap tothom, doncs que costarà 35.000 dòlars o 44.000 dòlars, que ja venen amb dos...
Que és, perdona, no, dos, parèntesis, és fals, eh? Quan si li sumes... Primer, el de 35.000 dòlars és el model, diguéssim, de baixa autonomia. D'acord? I sense...
O sigui, amb el... Escolta, són 350 quilòmetres, eh?
Sí, però l'altre té molta més autonomia que amb un cotxe elèctric, és el factor més rellevant.
L'altre se'n va, 5, exacte, se'n va 500, quiló, se'n va 500 sí. quilòmetres, una mica més de 500 quilòmetres.
També hi ha més coses, eh? Els acabats, sí, els acabats. Entenent que els americans tenen uns acabats, diguem-ho clar, de merda, vale?
El sí, que té... tenen uns estàndards diferents d'acabats. Són... És una altra cosa. Va per mida, sí.
I no ens oblidem d'això. Cada part del software, que hi ha tres parts importants, es paga a part. Per tant, el Tesla 3 amb dòlars, que no amb euros i amb impostos...
Està tothom diferent, hi ha IVAs, sí, sí. Hi ha coses i s'han de ficar...
Estarà més a prop dels 70.000 dòlars que dels 35, però bueno, seguim.
Per què dius això?
Sí, home, perquè has de comptar que, no, que agafaràs el model petit o agafaràs... O sigui, de poca autonomia o el de més autonomia? Jo agafaria el de més autonomia.
44.000?
Sí, però a més ve sumant 5.000 de la conducció, de l'autopilot, de la conducció assistida i de la conducció autònoma, que són 3.500 i 4.000 i pico més. Ve sumant.
Bueno,
I tot això sempre quan el compris de color negre, perquè si el vols d'un altre color has de pagar 1.000 pavos més. És que...
Bueno, sí, tot, has de tirar el configurador, escolta, és el que fa. Doncs
pues jo vaig tirar de configurador, per això vaig dir que el Tesla Model 3 que jo em compraria, si me'l pogués comprar, em venia gairebé 70.000 pavos.
Ja, és que el problema és que si tu enganxes el configurador, agafes el configurador del, com se'n diu, del model S, que comences per 70.000, el que tu et compraries sempre em valdria 90.000 o 100.000 euros, eh? 100.000 dòlars, o sigui, que això també ho has de tenir en compte. Però bueno, no estem parlant de cotxes baratos, però no. El que sí que és molt, molt interessant és, primer de tot, per al tema dels acabats, una de les coses que han fet és dir, escolta, gairebé no hi ha acabats, el cotxe és... una única pantalla de 15 polzades, no hi ha allò que diem el salpicadero, l'esquitxadero, no hi ha salpicadero, no hi ha el volant, la palangueta dels intermitents i potser alguna altra cosa, un parell de botonets en el volant i el pantalló té de 15 polzades.
Millor que no tinguin botonets ni coses rares perquè s'espatllen cada 2x3.
Ah, exacte, s'espatllen cada 2x3.
Perquè la qualitat...
Bueno, del... Escolta, mira, a veure, deixa't estar d'històries. Fins i tot en cotxes europeus, en games premium, jo he tingut un Audi i t'asseguro jo que a l'interior dels Audis es degrada molt. Jo he tingut un Audi durant 9 anys I el dia que te'l compres, que maco, tot està molt bé, tot molt posat a puestos, els plàstics molt macos i totes les coses superxules. I a mesura que ho vas fent servir, no sé què fota, de què foten els plàstics, però el que portes uns anys sembla que hagin estat fets de xiclet, tu.
És que estan pensats per climes alemanys, no per aquí. Aquí bueno, baixes un dia a Vilassar de Mar i a les cagades.
Bueno, fa 5 anys que tinc el Mercedes classe B i en canvi a l'interior aguanta molt més bé. O sigui, i tinc amics que també han tingut Audis i han tingut allò i en aquest cas, per exemple, els Audis, doncs, els interiors es desfan. O sigui, no sé si els nous com ho fan, però que a tot arreu passen coses, no? Però la part interessant del que ha fet Tesla és que totes
és
les... No, és, primer de tot és tothom s'ha tingut que posar si tu mires un vídeo que es diu un documental que es diu The Revenge, jo crec que hi ha dos documentals que s'han de veure. Un és el Who Killed the Electric Car. Who Killed the Electric Car és un vídeo del 2001 on expliquen que a principis dels anys 90 la General Motors va fer un vehicle elèctric que es deia l'EV1, que era un cotxe elèctric, vale, era lleig com un cagarro, vale? Però més o menys era un cotxe elèctric que funcionava i el van donar en format leasing, només d'allò. I llavors hi havia gent, com per exemple el Danny DeVito o el marit de la Meryl Streep, l'Ed Begley Jr. i companyia, que tenien aquest cotxe. I llavors resulta que un dia la companyia els va trucar a tots i va dir, escolta, el cotxe us el venim a buscar. No pagueu més, no deixeu anar, us tornem els diners, venim a buscar el cotxe, i els van agafar i els van xafar tots. I explicava això, és que hi havia hagut com una reacció defensiva del càrtel del petroli per dir, aquesta tecnologia no s'ha de tirar endavant. Llavors hi ha un altre documental que és del 2009, que és el The Revenge of the Electric Car, que explica precisament el periple de Tesla l'any 2008, que és l'any que estaven a punt de tancar. Estaven traient el Tesla S, que no els hi sortien de la fàbrica, que hi havia problemes de construcció. I llavors hi ha tres, explica que ja ensenya com estan creant tres vehicles elèctrics. Un és el Chevy Volt, que s'ha tret l'any passat. O sigui, el General Motors amb Chevrolet estaven fent el Volt, l'estaven dissenyant el 2008 i no va sortir fins l'any passat o l'altre. Perquè no volien treure estratègicament, i després com el president de Nissan havia decidit fer el Leaf. El Nissan Leaf, que sí que és un cotxe que ja fa 2 o 3 anys corre per les carreteres i que jo n'he vist uns quants per Barcelona, i que sembla ser que és un cotxe que està prou bé. Vale? És un cotxe elèctric que està prou bé, que no és un Tesla, no és un Tesla, i d'això. Però explica com aquests tres cotxes es comencen a desenvolupar, però que bàsicament que quan es presenten davant de la indústria se n'enriu i és una cosa absolutament impensable. I avui en dia, en canvi, trobes que països com França o com Anglaterra estan dient a partir del 2040 no deixem circular cotxes
de benzina, sí.
De benzina, directament.
De combustible fòssil, sí.
A sac, a sac. A sac. Ara Volkswagen diu que està fent un moviment per defensar els dièsel i que estan volen, com que ells són els putos amos de dièsel, doncs volen agafar i fer els dièsel encara més eficients, però doncs, ei, us haureu de defensar perquè hi ha com un canvi de tendència i la gent que faci servir el cotxe per commutar, surt més a compte un cotxe elèctric. Estàs fotent un viatge com el que he fotut jo ara, que m'he anat fins a dalt de tot de França i he tornat a baixar, que he fotut 3.500 quilòmetres al cotxe, segurament amb un cotxe elèctric no seria tan còmode com ho he tingut, perquè he fet 4 dipòsits i he fotut 3.500 quilòmetres.
No amb el cotxe elèctric avui en dia. Hi ha un tema...
L'interessant del...
avui dia, sí, que d'aquí 4 o 5 anys la cosa pot canviar molt.
Clar, hi ha perquè, fixa't que Tesla t'oferia un cotxe que feia el 550, si tu ara fa un any i mig volies un cotxe elèctric que et fes 550 quilòmetres d'autonomia, havies de comprar el Tesla S P100 que va als $130.000. Sense extras,
sí. Elon Musk ho va posar molt gran amb una transparència molt forta, senyal de que necessitava recalcar-ho. Va dir, i estava pensant en el mercat dels Estats Units per un mercat americà, pel comprador americà, va dir que en 2 anys multiplicaria per 5 els punts de càrrega, ¿vale? Perquè és un del hàndicap més gran a la que surts de les grans rutes principals.
Mira, aquí, aquí és on quan un té que aixecar la mà i dir, escolta, senyor, a veure, què ens està explicant? Si vostè ens està dient que vol fabricar, perquè és el que està dient, que el 2018 ell vol fabricar mig milió de cotxes,
claro.
Vale? I ja s'estan queixant els amos de Tesles que es troben els superxarges ocupats, claro. No, o sigui, si tu estàs multiplicant per 100 la teva capacitat de producció, no pots dir que triplicaràs la teva xarxa de superxargers. La xarxa de superxargers està bé, diguéssim, com a per vendre la moto de que, mira, sí, hi ha un supercharger i no et quedaràs mort en allà, però igual...
El que jo no tenia clar, i ara vaig, perquè a part de la presentació de l'Elon Musk, tu i jo ens hem xupat uns quants vídeos d'usuaris de Tesla i de moltes coses aquests dies.
Em va agradar molt el que ens van enviar.
Sí, sí. El Tesla fake.
No, el Tesla fake no, el tio que havia tret tots els seients i tota la parafernàlia dintre del cotxe
i
anava a fotre carrers de quart de milla d'aquestes.
Sí, aquest fake, que estava camuflat. No, el que... Ara m'has fet perdre la història de lo que t'anava a dir. No sé, m'he perdut.
Hem vist molts vídeos. Has dit que havíem vist molts vídeos.
Sí, hem vist molts vídeos de gent que té... Exacte, això. El que no sabia, no era jo conscient, jo pensava que això era molt més fàcil de reemplaçar, és que no és... O sigui, normalment tu compres un cotxe amb un tipus de bateria i aquell cotxe es mor amb aquell tipus de bateria. De fet, amb aquella bateria, excepte que tingui un gravíssim problema. ¿Vale? Vull dir que hi ha gent que té 3 anys un vehicle i que li fa molts quilòmetres i la bateria no es canvia. Jo pensava que era més reemplaçable o més substituïble i sembla que no.
A veure, en els Tesla, no us, ara estic parlant, diguéssim, des del meu cul, o sigui, en plan, m'ho estic inventant una miqueta, però em sembla que la cosa va per aquí. La idea és que el Tesla és l'únic cotxe elèctric que està dissenyat de forma que el xassis és la bateria. Val? O sigui, el terra del cotxe, el terra del cotxe, és tot de bateries, amb la qual cosa el que té el cotxe és que té el centre de gravetat molt baix i per això no s'han tingut que matar massa per fer un cotxe que, per exemple, pugui agafar curves. Vale? Si ningú, per exemple, s'ha queixat de que als Tesla els hi costa agafar curves o que sigui... I que, per exemple, sí que hi ha cotxes que històricament, per exemple, els Mercedes classe A, els primers que van fer, volcaven...
Sí.
No és que pateixin, és que el van portar a Suècia per fer el test del Renault, perquè a Suècia tenen un test que és obligatori perquè el cotxe sigui legal a la carretera, i és que bàsicament és que et pot sortir en qualsevol moment un cérvol o un Renault o alguna bèstia grossa en la carretera i has de fer un cop de volant per esquivar-lo. I quan fotien aquesta, la maniobra aquesta de no trepitjar el ren, pues, el classe A volcava, perquè havien fet un cotxe molt, molt alt i amb el motor, o sigui, doncs, volcava. I el que va tindre que fer, i llavors el que va passar va ser que Mercedes va tindre que incorporar de sèrie el control d'estabilitat electrònic a dintre del classe A. Llavors ja evitaves aquest tipus de problema, però era un problema de disseny de la primera iteració del cotxe, de l'estabilitat del cotxe. Llavors, els Tesla, en canvi, al contrari de qualsevol altre vehicle, tenen això, que són cotxes amb el centre de gravetat molt a baix. O sigui,
Posarem un vídeo a les show notes d'aquest nano, bueno, nano, és un senyor, és el Barbas que tu deies.
Sí.
M'ha agradat molt perquè és un usuari de Tesla de fa 3 anys.
Sí, té un super canal de YouTube amb centenars de milers de visites.
Exacte, i ha conduït un Tesla durant 100.000 quilòmetres, ¿vale? I va treure un vídeo curt de pocs minuts.
Poca broma, aquest senyor fa 100.000 quilòmetres a l'any,
Sí, a Noruega, compte,
a Noruega, que a més les bateries no són tan eficients en segons quines temperatures.
Però em va agradar molt aquell vídeo de pros, contres i el sumari, perquè és breu i jo crec que parla molt bé de la situació ara. I repeteixo que d'aquí 5 anys pot canviar molt la cosa. I em va agradar força, ho va explicar molt bé. Hi ha un estalvi econòmic important en despesa i manteniment del vehicle i benzina, òbviament.
Ell ho quantificava amb uns 14.000 euros.
14-15.000 euros, sí.
Però tu no et compres un cotxe de 70.000 euros per estalviar-te 14.000 euros.
No, però ell al final ho explica molt bé. Diu, al final jo no ho he fet per diners, ho he fet per dir-li a Tesla que la recolzo amb el canvi de model. i per la meva filla. Això va dir ell, no?
Exacte, tu et passeges pel món, de la mateixa manera que estem fent tu i jo, ara estem dient, escolta, això dels cotxes elèctrics és una alternativa i a més és necessària. És necessari que hi hagi aquest canvi. Perquè hi ha dos elements interessants aquí. Per una banda, hi ha el tema del diòxid de carboni, perquè amb estius com els que estem tenint, vale? La gent ja, ara ja la gent ho està dient, escolta, no estem tenint els hiverns de quan érem petits, almenys els que tenim uns quants anyets, que tenim més de 40 anys, ja dèiem, escolta, els hiverns són com quan nosaltres érem petits i els estius que estan a vent-hi són l'hòstia. I ja no és un estiu, és un estiu darrere l'altre. Llavors, això, el tema del diòxid de carboni és una cosa que comencem a donar-nos compte que aquí hi ha un problema i hem de fotre una altra cosa. Però després no oblidem que el problema és que hi ha és que el 80% dels problemes geopolítics que hi ha en el món estan causats per la maledició dels recursos. Un país com, per exemple, Venezuela, que se n'està parlant avui en dia, perquè tenen tot tipus d'històries, si no tinguessin petroli, no tindrien aquests problemes. O sigui, Venezuela seria un país molt més pròsper sense petroli.
Bueno, sense petroli i que tinguessin un altre model de vida.
Però és que si no tinguessin petroli, no tindrien el problema que tenen.
Però en el món aquest hi ha molta hipocresia.
Tu tens una mamella que et raja dòlars de que surten de terra, automàticament generes estructures cleptocràtiques que voldran agafar això de la mateixa manera que la monarquia saudista allà dintre.
Sí, no, és el que t'anava a dir, que les dictadures més punyents i més dures del planeta estan al Golf Pèrsic, les zones del petroli. Ningú els hi diu res, els hi riem les gràcies perquè des de l'estat espanyol se'ls hi venen tot tipus d'armes i trenquen contractes per fer aves que se'ls emporta la sorra del desert i no serveixen per res, vale? I després, clar, va el Barça i signa amb Qatar, de totes maneres, deixa'm que començarem a fer...
El tema del petroli genera dos problemes. Un és el problema del diòxid de carboni i el tema del canvi climàtic, que és un problema greu, i després hi ha el tema de la maledicció aquesta dels recursos i de dir, escolta, si el petroli deixa de ser indispensable, tot i que hi ha moltes coses, com per exemple el tema dels plàstics, etcètera, però s'ha de començar a trencar aquesta dependència, s'ha de crear una tendència diferent.
Sí, deixa'm que afegeixi un tema, per anar més enllà com ens agrada fer a nosaltres. Tant el Benjamí Villoslada, amb un article a Vitassa a Lloure, que ha publicat fa poc, com havia empresa, un altre article també molt interessant parlant dels vehicles elèctrics i del model, del canvi de model, hi havia una reflexió que em va agradar força. Va dir, estem en un punt on no substituirem els vehicles de combustió per vehicles elèctrics, sinó que els vehicles elèctrics canviaran la forma com ens movem. La gent nostra, els nanos joves ja no es trauran el carnet de conduir, no tindrem cotxes en propietat, no caldrà un cotxe per tenir-lo en un garatge, o sigui, els espais, els garatges, els aparcaments, tot això canviarà tant que serà realment la gran revolució perquè afectarà, exacte, al model energètic.
Tomàs, fixa't una cosa.
Això és molt interessant. Aquesta reflexió sí que m'agrada.
Fixa't una cosa. Agafa música dels anys 60 i dels anys 70 i fins i tot dels anys 80 i busca cançons que parlin de cotxes.
Buah, mogollón, no?
O sigui, la discografia inicial...
Home, és que la gent cardava en els cotxes, clar que eren presents a la música.
O sigui, a veure, d'entrada això, o sigui, d'entrada el cotxe per a una sèrie de generacions és la manera de dir on podem anar a cardar.
És having fun i és un
d'allò d'alliberament. Fixa-t'hi en la cantidad, per exemple, el Born to Run de Springsteen és una cançó de cotxes.
I Route 66.
Exacte, Born to Be Wild, quantitat de cançons dels Beatles, de Queen.
Hasta el Cadillac Solitario.
Exacte, Cadillac Solitario del Loquillo. Ara ja no hi ha cançons de cotxes.
Bueno,
ara,
no, i a més, no, n'hi ha cançons de cotxes i a més Loquillo s'ha fet de Ciutadano, saps? Vull dir que la cosa ha canviat molt, estem en un món molt diferent.
Qui s'ha fet de... no m'estranya, però el Loquillo era de les Falange, no ens hem d'estranyar, no t'estranyis. El Loquillo era qui escoltaven tots els skins i era de la Falange, de les Hons, i deixa'l estar.
Parlàvem del model, va, no ens anem per les branques.
No, canviem del model. A veure, el tema és Tesla. Què passa amb Tesla? Vale? Perquè tothom està dient, hi ha dues coses. Una és, per una banda, tu dius els acabats, vale? I el tema de la producció.
No, i la qualitat. El nano aquest feia dues referències. Deia acabats, que els europeus, els americans no compleixen els mateixos estàndards. I dos, cultural. Deia, no he tingut un vehicle amb tantes petites tonteries. Ara no em funciona obrir la porta de darrere, haig de fer 200 quilòmetres per portar-lo al taller oficial, ara no em funciona, se'm bloquegen per obrir el cotxe des de fora, ara resulta que el volant es queda uns graus escurat cap a la dreta. Són coses de novato en el món de la fabricació d'automòbils.
Bueno, evidentment, el que sí que hi ha és que la gent aquesta es dedica a tracten la fabricació, per ells la fàbrica és un producte.
Que Tesla pot canviar i pot millorar molt, perquè això és reparable.
Deixa'm explicar-te. La idea és, per Tesla, la fabricació, el procés de fabricació és un producte, com seria un producte, un servei cloud de Capsidy. Vale? Yeah. Vosaltres a Capsidy teniu aquest producte meravellós que heu tret Open Source, que fa no sé quantes coses. Doncs, per vosaltres no és un producte físic que estigui acabat. Vale?
Vosaltres, no, és una eina que hem utilitzat durant molt de temps internament, que hem provat en molts clients i que ara traiem, alliberem, la fem Open Source.
Com es diu aquesta eina?
Hi ha vàries.
Hi ha diverses eines.
Sí, no, ara per no entrar en detalls, però diguéssim que hi ha diverses eines, que permeten fer l'automatització del desplegament de la infraestructura.
Aquestes eines d'automatització no són el producte de Capsidy, vale? Sinó que és una cosa que Capsidy fa servir per donar millor servei.
Correcte.
Però Capsidy itera contínuament millorant aquests productes interns per donar servei millor.
I provant-los en diferents escenaris, o amb diferents vendors o proveïdors.
Esteu en iteració, esteu en millora contínua d'aquest producte. Vale? La indústria d'automòbil no ve d'això, ve de Henry Ford, ve de jo monto una fàbrica i aquesta fàbrica fa aquest tipus de cotxes amb aquesta forma de treballar. La puc fer millor o la puc fer pitjor? I quan en sé més, puc agafar i construir una fàbrica nova on faig millors cotxes. Vale? Sí? I que és el que foto sempre el grup Volkswagen. Jo tinc una fàbrica a Alemanya i el que faig és aquesta fàbrica, la moca a Barcelona o la moca a Praga, vale? I
o al Marroc, faig... perquè ens surt més
Marroc,
sempre i quan pugui garantir un mínim de qualitat. Perdona, sempre i quan pugui garantir un mínim de qualitat.
I construeixo a Alemanya una fàbrica encara més bona, més nova, però és la nova versió, però vaig fent fàbriques noves. Mentre que la idea de Tesla és que ells tenen la fàbrica, el seu procés de fabricació l'estan canviant contínuament. Els seus processos de fabricació els estan canviant contínuament. A més, no oblidem que Tesla forma part d'un trust, perquè ningú en parla. Vale? I són companyies diferents. A veure, Tesla està en un trust, que és el trust en el que està també SpaceX, que són dues empreses que estan treballant fotent una innovació acollonant en processos d'impressió 3D de motors. I d'impressió 3D amb metalls i històries. I aquest coneixement sobre com fabricar i van iterant, i sobre control de qualitat a lo bèstia. Llavors, ells van iterant el producte i cada vegada els cotxes els hi surten millor. Cada vegada una mica millor. I com més feedback tinguin i com més gent porti el cotxe al taller, perquè estic convençut que quan algú els hi porta el cotxe al taller, no és com quan tu portes el cotxe al taller on diuen, què ha passat, aquí ho arreglem. No, perquè això ha fallat, quan es va produir aquesta peça,
Quan tu dissenyes un Ford Focus, Marc, entenc, potser la gent que estigui treballant en aquest tipus d'empresa no s'ho podria aclarir més. Sí, però sembla, quan tu dissenyes un Ford Focus, dissenyes el vehicle, dissenyes el procés de fabricació, per tant, les màquines, les fàbriques, tot, i allò és invariable fins que no treus un nou model de Focus.
Exacte. En canvi, Tesla itera sobre el procés de producció.
Del mateix vehicle.
del mateix vehicle. Ells tenen el vehicle que fixa, el model S de Tesla ja porta fent-se des del 2008, però la fàbrica en el que l'estan fabricant van iterant. Van iterant. Inicialment els feien gairebé artesanalment. Ara ja es foten automàticament, ara s'imprimeixen, vale? Van iterant la forma de produir-los, de fabricar-los, i com més en fan, més van aprenent. És aquest el factor. Però després hi ha l'altre aspecte de dir, si algú diu, escolta, mira, a veure, que és el que deia, per exemple, en aquell podcast que em vas enviar, que parlaven sobre el tema aquest, a veure,
sí, hi ha també, empreses... Sí, també, perdoneu, un moment, perdona, per fer referència i fer una mica de periodisme, és un podcast del David Isasi, de Perspectiva, que en el seu canal de Telegram portaven molts dies i setmanes parlant de Tesla amb gent que, pues, que o tenia un Tesla o treballàvem amb el món de l'automoció, i vam fer un podcast molt interessant que també molt posarem bo. A les show notes, amb diferents visions. Molt, molt bo.
Molt, molt, molt interessant tota la conversa.
Per cert, que has de parlar amb el David Isasi i convidar-lo a fer un minuts mosseguis, que tinc moltes
ganes.
Vull tant.
Vull tant. Vale. Amb el que explicaven allà, a veure, escolta, hi ha... tu tens empreses, doncs, com BMW, com el grup Volkswagen, com Daimler, Mercedes, que saben fotre cotxes molt ben fets. Mm-hmm. Saben fotre cotxes molt ben fets. Escolta, jo, per exemple, et poso l'exemple. Amb el classe B he fotut ara aquest estiu sense autopilot, només amb el control de creuer, he fotut 3.700 quilòmetres.
Jo tinc un cotxe que és un BMW, perquè és un mini, però no deixa de ser un motor BMW, que porta gairebé 200.000 quilòmetres i lo flipes.
Però jo només et dic, el nivell de rodadura, el nivell de conducció, o sigui, amb un cotxe de fa 15 anys, jo no m'hagués vist amb cor de dir, ara amb els nens i la dona me'n vaig fins a dalt de tot això, perquè acabo rebentat. Mm-hmm. Acabo rebentat. De fet, amb l'A4 del 2004 havia fet algun viatge d'aquests i anava cansat. De fet, ens tornàvem amb la meva dona. Amb el classe B no ens tornem, el porto jo tota l'estona.
Perquè tens la conducció assistida, no has d'estar pendent...
Tinc el control.
És automàtic, no, a més, o no?
No, és canvi, per favor.
És canvi de matxotes, no? Vale,
és canvi de matxotes, de mascles, homes, de veritat, home, aquí automàtics.
No m'ho diguis dues vegades, jo sóc d'aquell que quan porto el cotxe al mecànic i em diu, hòstia, no has gastat les pastilles de freno? Dic, no, jo freno amb el... jo redueixo per frenar.
Ah, clar, tens de redueixes.
Com els matxotes, clar que sí.
Clar que sí, el freno ha de ser nou quan el cable no...
El freno només quan baixes del port de la Bona Aigua. Si no,
exacte, sí, llavors sí. Bueno, doncs el tema és aquesta gent foten cotxes que quan vas a 140 per l'autopista i allò no es mou i el volant el portes amb un ditet al volant, allò ja no cal que facis res més. Mm. Condueixes amb dos dits. Mm. I clar, quan pots fer això segurament que és el que deia un dels que tenia el Tesla. Escolta, a 130 per hora per l'autopista el Tesla no va tan fi.
No. I no és tan silenciós perquè les portes es...
una cosa és provar-lo, és portar-lo, però clar, en això s'iterarà. No oblidem també que el grup Daimler, que té Mercedes i Smart, tenen un 10% de les accions de Tesla. Precisament el 2008, perquè a Daimler li interessaven les patents que té Mercedes, i llavors van fer com un acord d'intercanvi de patents. Mm-hmm. Vale? I llavors a Tesla fa servir patents d'allò, però els propulsors, per exemple, que es munten a l'Smart Electric, són propulsors, diguéssim, amb el disseny de Tesla. Ah. És a dir, que això començarem a veure molts fabricants que començaran a fer cotxes molt, molt interessants, però llavors, on té la baza, a part de salvar el món d'Elon Musk, que segur que vol salvar el món i enviar tothom a Marte, però també vol fotre calés. I una empresa que està valorada en tants diners, per què és? És una bombolla, com diuen Daniel Julià? No, perquè té les gigafactories. Perquè quan ell parla en els seus keynotes no explica les fàbriques on fabriquen els cotxes, expliquen les gigafactories. I la gigafactory és una fàbrica que quan tinguin acabada la primera fàbrica el 2020, acabada perquè ja funciona,
Sí, però tenen el mateix funcionament que Amazon o que Microsoft. O sigui, porten un container i afegeixen milions de capacitat de processament, no? Només enxufant un container. Doncs, si et fixes, sí, la Gigafactory és un terreny que està ple de la fàbrica, però al voltant seu hi ha com molt espai per continuar ampliant, saps?
Sí, no,
és brutal.
No, però ja la tenen dissenyada com té que ser, però que quan estigui acabada el 2020 farà més producció de bateries de liti que la resta del planeta. Vale? I en la xarra TED, que va fer, bueno, que no va fer una xarra, perquè com tu dius no és molt bon els keynote en les xarres, i el que van fer és que el va entrevistar el fundador de TED amb una entrevista molt interessant, diu que en començarà a fer dos o tres més, i una segurament a Xina.
Ja. Yeah.
I clar, una vol dir que fabricaran, o sigui, quan Volkswagen digui ens posem a fer cotxes elèctrics, quan Mercedes digui, escolta, és que a partir d'ara els classes E i els classes C i els classes B i els A i tots aquests i els SLKs i tots aquests cotxes tan xulos, hi haurà una versió elèctrica, Mercedes no té la fabricació de bateries. Ells tenen la fabricació de cotxes de cony, amb uns trens de rodadura espectaculars, amb uns sistemes de control d'estabilitat...
I poca broma, perquè fabricar bateries no és... Fabricar bateries no està a l'abast de tothom, has de tenir anys d'experiència en fer-ho bé. Mira, perquè si no et passen coses estranyes. Mira, Samsung,
de fet, explicaven que quan començar a fabricar les bateries per al model Roadster, mm-hmm. el Tesla Roadster, que diu que ara en faran una següent iteració que es dirà el Y, el Y, així tindran el sexy. Perquè són així de fris.
Sí, bueno, el 3 és la E al revés, eh? Però sí,
exacte, sexy. És la E al revés, i perquè es veu que hi ha el model E ja existeix en alguna altra marca, llavors no es pot dir així. Però bueno, ja ell vol tindre el sexy, vol tindre la companyia sexy. Ja, això ho tenen. Quan estaven fent això es van donar compte, doncs, que el problema de que s'encenguessin era un problema important, i el que van fer va ser dissenys precisament per evitar aquestes incineracions i com combinar-los perquè això no passi. Uh-huh. Ja tenen la tecnologia, ells saben com s'ho foten i ells tenen les patents. Ells tenen les patents de com foten aquestes bateries i saben com les fabriquen i com s'ho munten. A part de tot el procés logístic, vaig estar mirant una xarra del director de la Gigafactory, que explicava, bueno, unes històries tremendes, i d'on treuen el cobalt, i d'on treuen el liti, i de cap on tenen el mercat de liti. Allò que vaig tenir un atac de geek i estava...
Bueno, d'allà vas treure tu la teva idea de que el liti el portaran dels asteroids, no?
A punt dels asteroids, sí. A veure, el liti no n'ha d'haver-hi mancança, perquè al final hi han milions i milions i milions de tonelades en els oceans. O sigui, el liti es present a l'àrea de mar, a l'aigua de mar, i entenc que el procés de filtrat de l'aigua de mar és una cosa que s'haurà de fer tard o d'hora, perquè està ple de merda. O sigui, que quan no trobin mines d'on treure el treguin ara, podran anar a buscar-lo al mar, sobretot si hi ha prou incentiu. Vale? Sí, escolta, a veure, en un món on tenim la penya que està fotent forats enmig del mar i després es dediquen a taladrar en horitzontal per buscar bosses de petroli, segur que trobaran maneres d'on trobar el liti.
De forma més econòmica, fins i tot.
De forma més econòmica.
A veure, hem d'anar acabant amb el tema de Tesla. Sabem que si ens posem tindríem hores, eh? Però no m'agradaria...
L'última.
No, dic que ens queda un tema que vull parlar, que és... Anàvem a parlar en general d'intel·ligència artificial i tornar també a fer un recap, però crec que no ens donarà temps i ens centrarem en la notícia que volíem explicar. Però bueno, acabem primer amb Tesla.
L'última és això, és a dir, que a veure, el negoci gros és, a part de qui proporcionarà a tots els fabricants que es posaran a fer cotxes elèctrics, bateries, i llavors, si el Tesla està amb les Gigafactories, però després és que a Anglaterra IKEA obre una empresa obrirà un servei de venda de plaques fotovoltaiques i bateries, com les de Tesla.
És a dir, Benjamí diu que al final Tesla fabricarà bateries i diguéssim que fabricarà una plantilla de vehicle elèctric i autònom, i que tot a l'interior el compraràs a IKEA. Això ho deia el Benjamí en el...
Bueno, és una possibilitat, però la gràcia és dir, escolta, penseu una cosa. Abans de l'últim minut mosseguis on us vam explicar aquí, el Mossega la Poma de fa unes setmanes, on explicàvem que hi ha una empresa del Roger que es dediquen a fer instal·lacions de plaques fotovoltaiques, segurament ningú de nosaltres sabríem on anar a buscar plaques fotovoltaiques sense una bona estona a Google. I reviu, sí.
Saps una cosa? Saps que aquell programa a mi m'ha fet pensar molt i replantejar-me moltes coses? Bueno, ja vaig canviar molt la meva forma de pensar quan vaig fer-me soci de Som Energia, i m'ha canviat bastant la...
Van venir Som Energia Mossega la Poma.
Sí, van venir, però vaig estar anys, van venir i vaig estar més d'un any o gairebé dos a fer-me'n soci, tot i que tinc amics que hi són. Però m'ha canviat molt la... Ja no és el pagar més o menys, és la forma de pensar i a qui li pagues. ¿Vale? Però bueno, això és un tema que donaria per un capítol a banda. Anem per l'anècdota de la intel·ligència artificial i els famosos dos bots de Facebook.
Deixa'm acabar el que et deies. Ara, a Anglaterra, ho ven IKEA. O sigui, quan algú com IKEA, que és on va tothom, i quan dius tothom és tothom, perquè pensa que jo em vaig trobar l'Albert Rivera a l'IKEA, o sigui que tota la xusma entre allà, no?
Control, Marc, control.
No sé si m'ha agafat...
T'ha agafat un què, eh?
M'ha agafat alguna cosa, imagina't. Doncs, quan hi va tothom, és IKEA. O sigui, quan una cosa la distribueix IKEA, és dir, les elèctriques que es posin el culet en remull.
Sí, i els pauets en polvorosa.
En polvorosa. Poca poma. O sigui, la cosa està molt malament.
La propera iteració per parlar de Tesla ja incorporarem a IKEA i la fabricació de... o de bateries, sí. O de mòduls per al Tesla 4 o 5, vés a saber, el que sigui.
Sí. Vale, si rebem preguntes sobre aquests temes, podem dir-li a en Roger que vingui un altre dia.
Exacte, i també fer recerca per part de nostra, que també ens agrada i veiem moltes coses, molts vídeos. Ja veureu que avui intentarem posar-vos un llistat de tema Tesla, de
tot allò que... Avui entreu a mossegalapoma.cat i veurem allà tots els links i totes les coses.
I doneu a Patreon.
I el link a Patreon...
Si no aneu a Patreon i busqueu Mossega la Poma i ajudeu-nos.
Un euro cada mes.
I si ens estimeu molt, hasta 10. Us deixem.
Hòstia,
de fet, no són euros, són dòlars, però bueno, és igual. Bueno, segon tema, d'intel·ligència artificial. Sabeu la notícia que ha aparegut en els mitjans, tothom s'ha fet ressò.
Ha sortit a Televisió Espanyola, ha sortit a Telecinco, ha sortit a La Vanguardia, ha sortit a tot arreu. Vale. Investigadores de Facebook se acojonan
y cierran
y desenchufan dos programas de inteligencia artificial
que hablaban entre ellos
en un lenguaje inventado
y secreto. Que nadie entendía. Que repetían muchas veces to me.
¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Corred! ¡Fulleu, que el món s'acaba!
Insensatos.
No, no, collons, ens havíem pillat tots. Hòstia, clar, un de diu, no, clar, com s'havia presentat les coses, a veure, dos màquines es posen a parlar entre elles amb un llenguatge pel que no estan programats i es dediquen a fer això. Ui, què passa aquí, no? Tenim un problema. Tenim un problema. Què hem de fer? Clar, i he tingut converses a Twitter i tal. I escolta, tu, això és xungo, no? Què està passant aquí? El que passa que després algú ja diu, no, escolta, a veure, què és el que ha passat? Hi han dos agents que havien de... Estaven...
De fet, eren dos bots, no eren dos...
Dos bots. A veure, machine learning per darrere, les seves xarxes neuronals, els seus tensor flows i les seves...
Sí, però, perdona, eren dos bots de prova i per coses molt concretes,
Sí.
Estaven fent una prova molt específica de...
Estaven fent una cosa de negociació de recursos.
Ah, exacte.
Vale? I havien d'anar
tècniques de negociació on només feien servir tres coses: pilotes, barrets i no sé què més.
Sí, una cosa molt senzilla, però havien d'aprendre i llavors hi havia un procés d'aprenentatge. El que passa és que els investigadors no havien prioritzat que la comunicació es fes en anglès. Vale? Ells estaven programats perquè entenien, diguéssim, el llenguatge anglès, vale? I comencen parlant en anglès, però no estava potenciat en el, en, diguéssim, en
no,
les
artístiques. Més que potenciat, el que no estava limitat és que senyissin en aquest llenguatge. No,
no, no, no, no limita. A veure, és que aquesta intel·ligència artificial no està limitada.
Ja, ja.
Si tu la pots prioritzar, què és el que prefereixes que faci perquè ell sàpiga cap on ha de dirigir-se. Mm. Vale? És a dir, tu li marques la prioritat, perquè, a veure, aquí és on està el problema. Quan tu tens un algoritme que tu programes doncs, en C, en Python, en Go...
Aixequem-nos, has dit Python, eh?
Escolta, he dit el Go, el llenguatge aquest.
Go també.
El fantàstic, Go, eh?
Per cert, vas escoltar l'entrevista amb Francesc Campoy la setmana passada? Hem rebut moltes felicitacions, eh?
Em va agradar molt, eh? Em va agradar molt l'entrevista. Em va saber greu, no estaria jo, em va agradar moltíssim.
Molt bé. Bueno, tornem-hi. Que estàvem parlant dels dos bots.
Tu programes amb Java, amb C, amb Python, amb
Java no, que és molt verbose. No, Java
és molt massa verbose. Sí, massa verbose. Sí, amb el que tu vulguis, en Assembler, com els homes de veritat, en codi
Exacte. Amb machotes, que programes en Assembler i condueixes amb, i frenes amb les marxes.
Exacte.
Ja.
Sí. Molt bé.
Bueno.
Ja tenim prou, testosterona, sí? Molt bé. Bueno, quan tenim això, quan tenim aquesta història, el que ens trobem és que tenim un algoritme. I aquest algoritme es pot analitzar, es pot debugar. Vale? Es pot el que en diem debugar, que és executar pas a pas, vale? I a més sabem que serà predictiu amb les mateixes entrades, sempre farà les mateixes sortides, perquè al final el que tenim és una màquina d'estats. Vale? És una màquina d'estats, per complexa que sigui. El problema està és que amb la intel·ligència artificial basada en xarxes neuronals i amb altre tipus de coses modernes on el que es fa és el que se'n diu machine learning, és a dir, tu agafes una màquina, li vas donant entrades i ella va aprenent, ella va aprenent, vés a saber què cony aprèn, no pots, és molt difícil, no pots debugar-la. Pots veure el seu comportament, es converteix en una caixa negra. Quan tu l'obris, tu podries dir, escolta, aturem-ho i anem a mirar com estan tots els registres i totes les coses. Molt bé, doncs passarà com si agafes i li obres el cap amb un senyor amb una destral. Doncs mira, aquí hi ha unes neurones. Aquí unes neurones, aquí unes iberos, però no saps per què passen les coses.
Hi ha la sinopsis, sí, però
tampoc... No sé. O pots mirar, fer un encefalograma, però no tens puta idea de què passa. No, mira, resulta que li ensenya una foto de la Jennifer Aniston a aquest senyor i aquesta neurona s'encén. Molt bé, però també s'han encès moltes altres. Mm-hmm. No saps què passa. No sabem què passa. Llavors, aquest és el problema, que no sabem què és el que passa. Llavors, els tios aquests van agafar i no van prioritzar a les agents que es comuniquessin en anglès i quan van trobar una manera més eficient de comunicar-se, van passar de la gramàtica anglesa totalment. I com que els tios que estaven fent la investigació van dir no estem entenent què diuen aquests dropos, vale, que segurament si li fots un programa d'anàlisi podria haver analitzat què és el que volia dir, perquè al final la comunicació, la criptografia i l'anàlisi de comunicació és una ciència que ja fa molts anys que té i és fàcil identificar què diuen. Mm-hmm. Vale? Però se n'han anat de la gramàtica anglesa, no ens interessa. Aquesta és la notícia. Vale? I tothom flipa. I tothom flipa perquè la notícia s'expressa d'una manera diferent. Per què passa això? Doncs per Nick Bostrom.
Per què?
Nick Bostrom. Mm-hmm. Nick Bostrom és un senyor filòsof, sabem que és filòsof perquè té molt, una entrada tremenda, porta ulleres i escalp. Per tant, és filòsof, està claríssim. Uh-huh. I a Nick Bostrom el coneixem per dues coses. Una, perquè és el que va fer la hipòtesi de la simulació, en la que creuen l'Elon Musk, que en havíem parlat, és aquell senyor que deia doncs, que una de dos, o si és possible desenvolupar una tecnologia per simular un món virtual absolutament fiable, doncs la probabilitat de que estigui, és molt probable que estiguem en una simulació. I per això dic, quina és la probabilitat que estiguem a la realitat basca, o sigui, busqueu Nick Bostrom Simulation i veureu que possiblement estiguem dintre de Matrix. De fet, l'Elon Musk creu que estem a Matrix i em parla d'això amb el seu germà a la banyera, concretament.
Això és una mica mita,
eh? No, ho va dir.
Ho va dir.
Jo quan estem al jacuzzi estem al jacuzzi i parlem d'això amb el meu germà. Coses que passen. Molt bé. A part d'això, has escrit un llibre que es diu Superintel·ligència, i llavors ell té un exemple sobre el tema dels clips d'aguantar papers. Diu, suposa, imagina que agafem una intel·ligència artificial i li prioritzem, li diem, escolta, tu has d'optimitzar per fabricar clips de paper. Vale? Si aquesta intel·ligència artificial, bàsicament, el seu objectiu és optimitzar i la producció i produir clips de paper. Mm-hmm. Clips per subjectar papers. Doncs potser pot decidir que, escolta, les persones li fotem nosa i el que ha de fer és eliminar tota la humanitat per poder fabricar clips de paper.
Clips de paper.
Mm-hmm. Ah, aquest és el problema. És a dir, quan nosaltres tenim unes tecnologies que nosaltres no coneixem com van, els entrenem i fan coses i tal, no sabem. No les comprenem.
Sí, però sí que podem posar un framework de certes limitacions.
Els hi podem posar limitacions.
Com,
i tot això.
Com les lleis de la robòtica.
Bueno, ja veurem. No sabem com s'implementen. De fet, això és el que està molta gent estan discutint, de dir, s'han de començar, ara que s'estan començant, estem en els primers passos d'aquestes tecnologies de machine learning i de xarxes neuronals i d'intel·ligència artificials més o menys potents, a començar a trobar maneres de ficar-los els safeguards en el core de la tecnologia, ¿vale? Perquè no sabem cap on van.
El hacking del segle XXII serà brutal. M'encantarà.
Ja veurem si arribem. Ja veurem si arribem això, tu i amic meu.
No, jo no ho veuré, però els que ho vegin serà...
Això no se sap mai, escolta, tu.
Bueno, hem d'acabar, Marc. Hem d'acabar.
Ho deixem aquí. Deixa'm,
tot i que és un minuts mosseguis. Perdó. És un minuts mosseguis i no és un mossegar la poma a l'uso d'estudi.
Quants minuts aquesta vegada, eh?
Sí, avui ens hem allargat, eh? Tinc tres propostes molt ràpides a fer, dues que m'agrada comentar perquè si esteu interessats us heu de preparar. I la tercera perquè, bueno, perquè m'agrada comentar-la. La primera ens arriba del Marc Morera. En recorda't, eh? Que va col·laborar amb Mossega la Poma, feia veus,
sí.
Li passaven
sí,
coses.
Sí, el senyor Morera.
El senyor Morera. Doncs ens recomana una
conferència... Barcelona és Barcelona.
Sí, està molt bé. Ens recomana una conferència de desenvolupadors que tindrà lloc a Barcelona del 6 al 10 d'octubre. Es diu Polycon. I les inscripcions ja són obertes a polycon.io. Ja us posarem
va de Drupal o de...
Va de tot, perquè ja és multilingüatge. És més de desenvolupament. Sí, si no està centrat en un llenguatge en concret.
Val.
I la segona es la va escriure un amic comú de Google, l'Andrés Leonardo Martínez.
Sí, sí.
Que es fa la propera edició del Google Developer Days, que és on es troben tots els desenvolupadors i s'ho passen pipa, tindrà lloc del 5 al 6 de setembre, encara abans, a la ciutat polonesa de Cracòvia. M'encantaria
anar. Ja veig una quantitat industrial de dones per a Cracòvia.
Ja.
Lamentablement.
M'encantaria anar. Hem de parlar amb l'Andrés Leonardo que ens financi un viatge.
Si ens envien a Cracòvia, doncs, escolta, anem-hi. Tot és fer, eh?
I acabo amb una cosa que ha comprat un company de feina a través del llistat d'afiliats, de l'enllaç d'afiliats de Mossega la Poma, que és una eina que es diu, és de la marca Liederman, vale? I és una eina multifunció que té de tot. I ell és patró de vaixell, navega, i necessita una eina d'aquestes per fer de tot, per ara collo no sé què, ara tallo un cap, ara faig no sé quantos, i és resistent a la corrosió salina, se li pot caure l'aigua del mar i la tot es recupera. Funciona...
És un multitool, però ja pensat per estar en els barcos.
Però per mascles alfa, superalfa, eh? Per
jo en tinc una multitool, però no és de barco.
No, però no és tan bona com aquesta. Tu pensa...
Segur que no. Jo també
tu pensa que aquesta la té el Sinerbof.
Ostres!
Poca broma, que el Sinerbof fa com el Superman. Es posa davant de la via del tren i amb la mirada l'atura, saps?
És veritat.
És molt
bo. És veritat. Vale,
doncs això, una eina Liederman multifunció que val una pasta però que val els diners que costa. I ja està, ens trobarem la setmana que ve i jo us tinc preparada una sorpresa.
Surprise!
Que és que entrevistarem a una gent que no puc explicar res més.
Sí, no pots explicar res més.
No,
va de
no,
hashtags, no.
No? No, no, deixo aquí el hype i la setmana que ve intento recuperar-ho.
Deixem el hype aquí. Escolta, abans d'acabar l'agost, a veure si fem un altre minuts mosseguis tu i jo, perquè hauríem de parlar de què té que passar amb l'iPhone 8 i fer les nostres prediccions, que seran equivocades.
Bueno,
però sí, jo crec no. que...
L'últim que sabem de l'iPhone 8 és que li treuen el botó de l'Apple Pay.
A l'Apple Pay, que serà 3D recognition.
I ara, aleshores, tirarà com uns rajos de dintre de l'iPhone, saps? I sí, t'analitzaran la retina i si aleshores desbloquejaran el telèfon.
Imagina't.
Com, i sí, i a més, amb aquella mateixa mirada pots conduir un Tesla de forma autònoma.
Ah, exacte, amb aquesta mirada. Vale. I els que portem ulleres, què?
No ho sé, jo també porto ulleres, o sigui que no ho sé. Apa, macos, ens trobem la setmana vinent. Una abraçada i descanseu molt i els que tingueu la sort d'estar aquests dies de vacances.